l'Hora Negra. Maica Navarro.
5 minuts per arribar a un quart d'11 del matí. Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger Escapa.
A veure on ets, Maica. Estàs de vacances ja?
No, passa que estic en un àtic d'un apartament a Lavapiés amb camisón. Camisón, com es diu en català?
Amb camisa de dormir.
Camisa de dormir. No porto roba interior. I se sent els ocellets. He vingut a un casament.
Estàs sola?
Sí.
Ui, quin sí. Aquest sí no, sí, te'l creus ni tu.
Que, no, què penses tu que jo...
Qui es casa?
Es casa, estic molt contenta, perquè es casa la filla gran del Pablo Muñoz, que és un periodista de successos d'històrics de tota la vida.
El conec.
Porta tota la vida escrivint a l'ABC. I clar, això de la gent de successos som una mena de secta. Avui parlarem de secta. Una bona secta. Secta de les bones. I he vist créixer les seves tres filles i es casa la primera. I mira, m'ha convidat i per això ara d'aquí una estona aniré a la pelo a preparar-me i és un casament de tarda, o sigui que bé,
riurem. Aquests acaben fatal, eh?
Els de tarda, no?
Sí, sí,
no?
Perquè millor que començar abans i així tot...
Sí, no?
Sí, mira.
Mira, m'acaba enviant missatge a la meva mare per explicar-me que no cal que vagi, que expliqui com vaig vestida.
Ah, això
que
mateix, no, doncs quanta raó que té la teva mare.
Ja.
Quanta raó. Bé, 3 minuts per arribar a un quart d'11 del matí. Avui, amb la Maica Navarro, recordarem un cas que vam explicar fa uns dies, però és que aquests dies s'ha estrenat a Disney Plus el tràiler d'aquest documental.
El caso de Patricia Aguilar.
Patricia Aguilar,
captada por una secta.
¿Por qué me dejaste ir?
Patricia es mi hija mayor, una chica totalmente normal.
Si pude haber hecho más.
548 dies, captada per una secta, és el documental que acaba d'estrenar Disney Plus pel cas de la Patricia Aguilar, una noia valenciana que amb només 18 anys va acabar captada per una secta que se la va emportar al Perú. La Patricia és d'Elx, és del País Valencià. L'any 2015 tenia només 16 anys i va conèixer un home a través d'un fòrum d'internet, Maica.
Sí, com deies, ja en vam parlar, perquè d'aquesta història verídica em va fer un llibre estupendo la Vanessa Lozano, que es deia Hágase su voluntat, i en el seu moment, quan el va publicar, vam tenir aquí a la Vanessa Lozano al programa i vam parlar en detall. La Patricia tenia 16 anys quan pateix l'amor del seu oncle, que era el germà de la seva mare, amb el que tenia una relació molt, molt, molt estreta. I era una relació molt estreta, era gairebé com el germà gran per ella, perquè els pares tenien un negoci familiar i treballaven moltes, moltes, moltes hores, i una mica aquest tiet s'havia convertit en, una persona molt important. Es mor de manera sobtada, i ella s'obsessiona amb aquesta pèrdua. A més, a l'entorn familiar també de sobte s'enfosqueix, la mare també passa un mal moment, tothom al seu voltant tampoc estaven com per ajudar-la. I ella s'obsessiona amb l'amor, intenta trobar respostes a preguntes que es fa de per què de sobte aquesta persona tan important per la seva vida ha marxat i l'ha abandonat, i aquestes respostes les intenta buscar a internet i comença a preguntar-se en internet i a buscar interpretacions de somnis que ella està tenint en aquestes ballades que gairebé no pot dormir.
Yo tenía 16 años, empecé a hablar con él. No tenía muchos amigos, me sentía sola. Pasaba muchas horas en internet y en ese momento me interesaban mucho los temas esotéricos. Y de repente me encuentro
aquesta és la veu precisament de Patricia Aguilar, el documental explicant que aquest home, que la va començar a captar, també li va començar a demanar fotografies, algunes de caire més sexual, però que de mica en mica s'obsessionava més la Patricia amb aquest home, que també l'ajudava a interpretar aquests somnis, no? I li parlava de diverses temàtiques, i després la Patricia també feia publicacions a la xarxa relacionat amb aquestes temàtiques, amb la guerra de Síria, amb Rússia, amb Trump, sí, amb teories de conspiració, amb llenguatge pseudo-religiós.
D'alguna manera, la Patricia, en aquesta búsqueda obsessiva a les xarxes d'hores i hores de trobar què li estava passant, doncs algun d'aquests missatges el capta el personatge, el dolent d'aquesta pel·lícula de fets reals, d'aquest tràiler que han fet el Disney, que ja està, que ja es pot veure a Disney, el Félix Esteban Manrique. Aquest home era peruà, estava vivint a Perú i formava part d'una secta, ja havia estat investigat, tenia diverses causes obertes a Perú sense gaire èxit per tracta de persones, i el que fa és captar-la i aconseguir convèncer-la de que les seves respostes, la seva felicitat estava al seu costat amb ell, i que durant aquests 2 anys, ella en aquell moment tenia només 16 anys, i que havia de fer preparar el plan per complir 18 anys i en el moment de que tingués la majoria d'edat poder agafar un avió i marxar amb ell a Perú. I allà a Perú ella es convertiria en una reina, una de les escollides de la nova era que vindria després de l'apocalipsi, perquè ell assegurava que, a més de parlar amb el Dalai Lama i havia llegit més de 5.000 llibres, ell havia estat nomenat per repoblar el món després d'aquesta apocalipsi, i per tant ella era una de les escollides, i per tant, i a més li va dir una cosa molt important, i és que no havia de cridar l'atenció, és a dir, ella, per això els pares, això ho explica molt bé en el documental, com davant la pregunta de que molts es poden fer, bueno, i com és que els pares no es van adonar compte fins al dia l'endemà de l'aniversari, de la festa d'aniversari, que ella marxa amb els diners que ha robat els pares. Bueno, doncs perquè ella no va donar cap senyal exterior, més enllà d'estar molt tancada a l'habitació, de preocupació. És més, fins i tot les notes a l'historial acadèmic va millorar, perquè ell ja s'encarregava d'explicar-li que ningú havia de desconfiar fins a arribar en aquests 18 anys. I quan arriba als 18 anys, en fan una festa d'aniversari on es reuneix tota la família. Ella prèviament ja ha comprat els bitllets d'avió i ha aconseguit robar els diners que els pares, en aquesta fàbrica de farines per Ford, havien guardat en un calaix amb una bossa de plàstic que ja tenia perfectament controlada. I aquí comença l'odissea i la terrible història dels pares i per buscar la Patricia.
Efectivament, bàsicament perquè la Patricia aleshores, com explica la Maica, just després de la festa d'aniversari, 18 anys acabats de fer, se'n va. Per tant, ja és major d'edat, i en aquest cas, clar, s'entén que ha entrat a la secta o se'n va al Perú per la seva pròpia voluntat, i a més, el seu segrestador s'encarrega de, davant de les autoritats peruanes, que la Patricia digui d'alguna manera que és allà voluntàriament, no?
No només això, de seguida els pares de la Patricia van a una comissaria, presenten una denúncia, ja els hi expliquen que ja té 18 anys i per tant té tot el dret a marxar voluntàriament. És veritat que en aquell moment aconsegueixen l'ajuda de SOS Desapareguts, que és aquesta associació de desapareguts de la que hem parlat també sovint, però legalment hi havia poc marge, i a més es troben, bueno, amb aquestes dificultats que posa el Codi Penal actual amb la búsqueda amb el tema de les captacions amb sectes. I què havia fet ell? Ell, en el moment en què saben que aquest individu sap que els pares de la Patricia l'estan buscant, la deixa a Lima, la fan al consulat de Lima, d'Espanya a Lima, perquè ella notifiqués a les autoritats espanyoles a Perú que estava de manera voluntària en aquest país, dificultant encara més la seva búsqueda.
Noelia Bru, bon dia.
Hola, muy buenos días.
La Noelia és familiar, ets cosina de la mare de la Patricia i tenies molt propera, tenies una relació molt propera amb la Patricia, éreu molt amigues. Estem relatant aquest cas amb la Maica Navarro. D'entrada, com està ara la Patricia?
Bueno, pues ahora Patricia es una persona libre, claro, que tiene una segunda oportunidad, por tanto, pues bueno, está bien estudiando y rehaciendo su vida. O sea que renaciendo otra vez.
És conscient de tot el que ha viscut, la Patricia?
Sí. Patricia es totalmente consciente. No hay nada mejor que alejarse del grupo, del líder, para poder volver a ver las cosas con perspectiva y ver que lo que pasó fue pues una auténtica locura.
Amb la Maica estem relatant tot el cas i ens hem quedat d'un cop la tenim desapareguda al Perú. El que va venir després és que es va quedar embarassada i, de fet, la van abandonar, no? La van abandonar al mig de la selva. Aleshores, com va ser tot aquest procés per recuperar i arribar a trobar la Patricia? Perquè va ser molt complicat, Noelia.
Sí, fue literalmente un infierno. Nosotros ahora, cuando contamos la historia, sabemos que tiene un final feliz. Pero durante todo el tiempo, el año y medio que duró la búsqueda de Patricia, estuvo un año y medio captándola y luego un año y medio desaparecida. Y bueno, hasta que este tipo la llevó, como decías, ¿no?, hasta la selva y la dejó ahí a su suerte con otros niños, incluso parió pues con la ayuda de una mujer que no tenía ningún tipo de experiencia, o sea, arriesgando su vida hasta el límite, que si la llegan a rescatar un mes después igual hubieran encontrado cadáveres. Bueno, pues nosotros no sabíamos que la historia iba a tener ese final feliz. Y fue, pues, podéis imaginaros pues una lucha agobiante donde nos sentimos en muchos momentos desamparados y que sembrábamos pequeñas semillitas de donde poder tirar y no parábamos de hacer cosas porque evidentemente no podemos enterrar a una persona ni darla por muerta, por mucho que nos digan que es mayor de edad, que se ha ido de forma voluntaria, cuando nosotros conocíamos a Patricia, sabíamos cómo era y sabíamos que lo que había pasado tenía que ser porque había una tercera persona detrás y fue un infierno, literalmente.
Quan arriba al Perú, la Patricia es troba, abans de quedar-se embarassada, que el Félix ja tenia dues dones més i que havia tingut fills amb elles, també.
Sí, ella sabía que habían otras mujeres. Todo esto, antes estabais contando la historia, la estaba relatando muy bien Maika. Todo esto pasa con una sutileza tremenda. O sea, uno no se presenta de repente y te dice, eres una elegida para salvar el mundo. Obviamente, al principio hay una relación muy sutil, se debe intentarla y demás. Llega a ese punto, durante un año y medio hablando cada día y haciendo labores sobre estos temas, todos los días y a todas horas, incluso interrumpiendo el sueño y no dejándola descansar para que no pensara por sí misma. Y esto hace que Patricia llegue a aceptar que hay ahí otras mujeres. Ella lo que no sabía es que este tipo tenía hijos con ella, ni siquiera que estaba casado con una de ellas. Y al encontrarse la situación, pues bueno, al final es un poco la huida para adelante, ¿no? Una vez ya has hecho tantas cosas, este tipo te ha hecho hacer tantas cosas que te ponen en contra a todo el mundo si se descubre. Pues bueno, vas con esa huida para adelante y vas aceptando lo que haga falta. Más mujeres, más niños, las que van a venir, sean adultas, sean menores, ya se acepta, yo creo que casi cualquier cosa.
Estando embarazada necesitaba comer, pero la alimentación era nefasta. No había comida, yo tenía una desnutrición crónica brutal. De hecho, mi vecina confundió mi embarazo de 8 meses con uno de 3.
Aquesta és la Patricia explicant les males condicions en què vivien en el moment que estava embarassada, que ja era la selva peruana. Maika, per què va ser tan difícil trobar la Patricia i sobretot també des del punt de vista legal? Perquè les autoritats espanyoles es van haver de posar d'acord amb les peruanes, però aquest procés no va ser gens fàcil.
Bueno, però el codi, això és una batalla jo crec que aquest cas el torna a posar en evidència, i és que l'actual legislació espanyola no contempla situacions com aquestes, que són, desafortunadament, com diuen els directors del documental, tots nosaltres tenim una secta a la nostra mida. La qüestió és que ens captin o que ens creuem en algun moment a la nostra vida amb un desalmat com li va passar amb la Patricia, amb el Félix. Deixa'm que posi en valor la feina que va fer durant aquest temps la Noelia. La Noelia, com deies, era cosina de la mare, va veure en un primer moment, li demanen ajuda als pares de la Patricia, però quan comencen a intentar saber pel seu compte on pot estar internet, és complicat per ells, i ella, al final, quan se n'adona de la magnitud i sobretot de que estaran sols, tanca el negoci que té i es dedica en cos i ànima a fer de portaveu de la família, a anar a tots els mitjans de comunicació per visibilitzar el que estava passant, per no sentir-se sols. I no només ho van fer aquí, sinó que també ho van fer a Perú. I a Perú, com et deia, hi havia aquesta investigació contra el Félix que ja estava oberta. El que passa és que tampoc hi havia molta rellevància, però en el moment en què hi ha una família espanyola i que posen noms i cognoms a una víctima espanyola, allà sí que es van posar les piles i sobretot van comptar amb la participació de dos dels héroes d'aquesta història, que són dos policies del Perú, l'Alfonso Capcha i el Cristian Huarcalla, que literalment es van posar amb cos i ànima per salvar no només a la Patricia, sinó a les altres dues dones i als altres bebès. Fins i tot que van seguir les pistes que anaven sortint per trobar-los, perquè no era fàcil. Estaven parlant de la selva, en una zona de narcotraficants, de conflictes armats, molt, molt, molt complicada, sense comunicacions, i aquests dos policies van aconseguir rescatar-les a totes amb vida. De fet, hi ha un moment en què localitzen amb ell, amb les altres dones. Ell ja s'havia separat de la Patricia amb els nens, precisament per dificultat, perquè ja sabia que l'estaven seguint, i aquests dos policies no van parar fins que van trobar a la Patricia, els nens, i com deia la Noelia, tothom està convençut, tal i com vam trobar la Patricia i a la bebé, que crec que ara deu tenir ja 2 anys i deu ser preciosa com la mare, el que van fer és que no, uns dies més i no es troben amb vida.
Noelia, et vull preguntar com es recupera la relació amb una persona després d'estar més d'un any, 548 dies, separada i segrestada d'aquesta manera, no? Perquè deu haver costat molt tot això.
A ver, el problema es que no fue solo ese año y medio. Claro. La estuvo captando desde que tenía 16 años, que es una edad donde uno va formando su personalidad. O sea que se necesita mucho tiempo y mucho cariño, claro. Y sobre todo la ayuda profesional. En este país yo tuve que aprender de otras familias que habían pasado por lo mismo y leyendo y viendo otros documentales como el que nosotros hemos hecho, y por eso lo hacemos, ¿no? Pues para que otras personas le puedan servir. Aprendí cómo suceden estas cosas, y aprendí el que hay profesionales, hay expertos como José Miguel Cuevas, como Laura Merino, especializados en sectas, que bueno, casi como por arte de magia, en el momento en el que a ella la apartaron del grupo y de la influencia del líder, la dejamos un tiempo, sin cuestionarla, sin juzgarla, ¿no? Con su tiempo para pensar, tanto allí en Perú, gracias a que la aislaron en una especie de asilo con monjas, donde la dejaron ducharse, dormir, cuidar a su niña, comer, recuperarse físicamente. Y cuando vino a España, pues un mes después, vio a este psicólogo, José Miguel Cuevas, que hizo un trabajo con ella excepcional, donde le explicó cómo funcionan las sectas, y ella misma fue capaz de reconocer que sí, que había estado en una, que necesitaba ayuda, pero no la había podido pedir. Al final lo que se necesita es tiempo y el salir de la influencia del grupo y el poder relacionarse con otras personas y darse cuenta que esa amenaza que él decía constante de cuando si te vas te van a matar, van a separarte de la niña, ¿no? Fuera son malos, nosotros somos los buenos. Esto no era así, no era real. Al final juegan con el miedo, ¿no? Y el miedo te hace esclavo.
Jo recordo perfectament quan coneixem la informació que dan a Llebrat a la Patricia i que el seu pare està allà al Perú, totes les preguntes eren però, i l'ha vist ja, i l'ha vist ja, i intentava posar-me la pell del pare, que va entendre perfectament, perquè portava aquest aprenentatge d'aquests 2 anys, de que l'important era que la lliberessin i que el menys important en aquell moment era trobar-se amb ella, perquè no hagués estat positiu i perquè ella, com molt bé diu la Noelia, necessitava un temps de confiança, de descansar, de recuperar-se. I jo crec que les autoritats peruanes van fer una feina exemplar buscant aquest espai on ella va tenir els elements suficients per agafar-se i de sobte veure per primera vegada el seu pare i veure'l amb empatia i sense por i amb el seu pare amb una mirada neta, no per jutjar-la evidentment, sinó només amb unes ganes boges d'abraçar-la i conèixer la seva neta, que de sobte recuperava una filla i una neta.
Avui la història de la Patricia Aguilar a través del relat de la Maica Navarro i la Noelia Bru, que és la cosina de la mare de la Patricia, que ens ha vingut a presentar també aquests 548 dies captada per una secta, la història de la Patricia Aguilar a Disney+. Moltes, moltes gràcies a la Noelia i també gràcies
per aquest documental.
Sí, l'enhorabona. I gràcies també a la Maica, una abraçada ben forta, Maica. Et retrobem dissabte que ve, últim capítol de la temporada a l'estudi de Catalunya Ràdio, espero, Maica.
No.
Ah, no?
No.
Tampoc?
quin dia és dissabte? A veure, mira el calendari.
Ja, que estàs ja... Mira el dia 8, el dia 8.
I el dia abans què és?
Sant Fermín, clar.
Hombre!
Home, Sant Fermín és, clar, jo ja ho sé, sí, això ja ho tenim negociat. Que per Sant... Bueno, que me'n recordo, l'any passat vas tenir una història d'amor.
Sí?
Ah,
eh?
I què ha passat? Heu quedat o no?
Sí.
Bé, però escolta'm, que hi hagi Sant Fermín no t'excusa de l'espai, eh?
No, però tampoc, des de la distància. Però no cap garantia de com serà la veu, si vindrà Manolo, Maica o Manolo.
Igual.
No sé qui vindrà, Maica o Manolo.
Manolo Navarro.
Manolo Navarro.
Maica, una abraçada. Ens retrobem la setmana que ve. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement amb les cançons que ballarem aquest estiu. Vinga, pista de ball al suplement. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.